Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts passant de les 11 del matí. Aquesta és la segona hora del Sant Cugat a fons d'avui divendres. I és el moment de parlar d'esports, de fer tertúlia esportiva en companyia de Jesús Galindo. Bon dia.
Bon dia.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bé, doncs estem a les portes d'una final de Champions que disputen els dos equips madrilenys i estem a les portes de començar a preparar la temporada que ve. O sigui, fi de curs, adeu, hola, fitxatges...
I a l'altra banda de les portes d'haver guanyat una Copa del Rei.
També, però és que mira, ja quan les coses ja fa ja tant de temps que han passat, sí. Però mira, si voleu, podem començar precisament per això, només per fer una reflexió, una pinzellada, i després ja anar cap al futur més immediat, i el futur, qui sap, si de la temporada que ve. Que no era tan fàcil.
No, jo ja ho vaig dir.
No era tan fàcil. És més, jo ja la vaig veure més fora.
Per què mires?
Et miro tu, perquè vas ser tu qui vas dir...
No, no.
Que era molt fàcil.
Això...
És que va ser fàcil.
No vas patir?
No, en absolut. Va ser fàcil fins que es va produir els fets, que és el que diu el meu amic Manel, futbol és futbol, i passa l'expulsió de Mascherano i la lesió de Suárez. Però jo... I no sé si vosaltres veu veure en perill el partit,
no.
A excepció de 5 minuts a continuació de l'expulsió de Mascherano, jo que vaig sorprendre, inclús em vaig sorprendre, del canvi tan radical i tan ben fet que va fer el Barcelona a la seva forma de jugar. Automàticament després de l'expulsió del Mascherano es va convertir en 4-4-1 amb un sistema d'actuar, que era el sistema d'actuar que s'ha trobat el Barcelona amb molts equips, replegament, tancament de forats interiors i no deixar jugar a l'adversari, que el Sevilla no és la persona que construï el joc,
no.
Les coses com siguin. Jo, sincerament, veure per tot el partit no el vaig veure en absolut en cap moment, de veritat. Vull dir, que no va ser fàcil, home, aquestes circumstàncies, i a més l'actuació de l'àrbit va ser molt sui generis, també, les coses com siguin. Però vull dir, jo veure el partit perdut no el vaig veure en cap moment. Que podia passar qualsevol cosa, sí, però veure el perdut allò per dir, ostres, perquè el Barcelona juga malament, perquè no s'han anat cap per avall, al contrari, el Barcelona, amb l'entrada del Rafinha a la segona part, va construir un 4-4-1, jo diria que és perfecte. No sé, tu, Manel, com ho veus?
No, estic d'acord amb el que has dit. A mi em fa l'efecte que va ser un partit típic de Copa, que el tema anímic de final, no de Copa, de final, que el tema anímic és tan important, no? De tota manera, fins a l'expulsió de Mascherano tampoc el Barcelona estava sent tan superior. El Sevilla estava ben plantat al camp i el Barcelona jo crec que està també una mica a veure-les venir, no? A veure,
sí, sí,
que el propi desenvolupament de la final i el cansament del Sevilla floreix i d'aquesta manera treure el rendiment. Tot molt legítim per les dues bandes. Però el fet de quedar-te amb un jugador menys tan aviat, el que ens va descobrir és una nova versió del propi Barça, que és molt interessant també, que és que un equip que quan ha de lluitar, quan ha de treballar, també ho fa. També té aquesta capacitat de fer-ho i realment res a retreure, i ni molt menys l'actitud que van tenir jugadors com Messi baixant a la línia del centre del camp. Primer va ser una mica referència, però després de la lesió de Suárez ell va quedar-se com a un impunta i la línia de 4 la feien altres, però durant una bona estona Messi va estar de 4 ajudant en defensa. Llavors
sí,
això
sí,
que ho faci el millor jugador del món realment et dona un punt de calibració de fins a quin punt l'equip estava tan compromès amb el partit i amb la pròpia final i amb el títol, no? Un equip que ha guanyat tot i que guanya i no es cansa de guanyar, i això realment és molt, molt positiu.
Jo, tan clar com el Josep Maria, no ho vaig veure. Jo vaig veure més, a veure, patir. Sí, que el Barça era superior, sí, que el Barça estava jugant bé, sí, però com anava el partit, com es desenvolupaven, pels factors que siguin, pels factors
les circumstàncies.
Exacte, per arbitratge, per expulsió, per lesió, pels factors que siguin, en qualsevol moment
podria
haver passat qualsevol cosa.
Sí, sí, però...
Llavors això sí que dona un cert punt de patiment, de dir, ostres, ho estàs fent bé, però se't pot complicar encara més del que ja se t'ha complicat.
Però no veies aquell patiment continuat, eh?
No, perquè el Barça donava la sensació, potser fer el canvi aquest de sistema de joc i així, de convenciment, de convenciment, que el veies convençut de que deia, anem, això ho hem de treure endavant i ho volem. I ho volem, jo veia convençut, i anava, i es sacrificava, i feia un treball, un doble treball de sacrifici al darrere, d'aguantar, d'anar-se'n endavant, de no renunciar a atacar. Vull dir, va fer un compendi que jo crec que va fer un partit molt complet.
I el porter del Sevilla...
I el porter del Sevilla...
Va fer el partit, que en va treure quatre pilotes... Sí,
això ens hi trobem sempre, els porters que juguen davant d'un Barça, d'un Madrid o així, acostumen a brillar perquè... Perquè els hi disparen 50 vegades.
Però és que a més va haver una circumstància que el Barcelona jugava en aquell moment ja en 10.
Sí, sí.
I sense el Suárez.
I sense el Suárez, sí, sí.
I el porter va treure 4 pilotes.
Va treure 4, no.
Que eren?
Del convenciment aquest que tenia el Barça.
El porter va a la selecció espanyola.
És el tercer porter.
No, és que és bon porter, vull dir...
Jo també estic amb la versió del Jesús, perquè el tema de les circumstàncies feia pensar que allò era partit maleït. Circumstàncies que quan fas una previsió, el divendres mateix de la setmana passada, en aquesta taula, tu no hi comptes amb aquestes circumstàncies, però és que en els partits es donen, no? Que si t'expulsen a Mascherano, que es lesiona Suárez, que el cop de Messi... s'hagués donat d'una altra manera,
sí,
i a lo millor et quedes sense Messi. També a les circumstàncies de l'arbitratge, que també va ser una mica...
Va ser un arbitratge...
Són factors que no controles. Són factors que no controles. I és el que fa patir.
Bueno, però és que sempre havia dit...
Tot i les condicions de l'equip.
En condicions normals, és fàcil.
Sí, el que passa que no és un partit normal. El problema és això. I que el que també sorprèn, perquè sincerament sorprèn, és que l'experiència acumulada de la plantilla del Barça en relació a la del Sevilla amb aquestes fites, perquè el Sevilla és un equip de finals també, en els darrers anys, però en els últims anys el que més finals juga i el que més disputa és justament el Barcelona. Aquesta afectació de l'ambient, de la tensió que genera pel propi partit, aquella cosa que...
Però jo no els veia, el Barça no el veia tensionat, al revés. El que a mi em va sortir d'entrada era una actitud allò de calma, de tranquil·litat,
sí,
d'aquí no passa res...
Sí, però bueno, és una manifestació també de tensió, eh? Quan tu veus com un equip no està comportant com normalment fa, i el Barça no es va comportar com normalment fa, perquè el Barça normalment el que va és a buscar el partit clarament, perquè és superior. No vas veure un equip que tingués possessions llargues. També és veritat que no li permetia l'actuació de l'àrbitre, perquè era falteta, i no hi havia continuïtat de joc.
Al final van haver-hi moltes targes.
Moltes, però les va esperar totes per
final.
Però tota
la primera part,
les va deixar totes per final.
Van haver entrades per targes que, vamos...
Saps què vull dir? Que no veies el Barça... No és el Barça que hauria de manifestar tanta superioritat, perquè pots esperar que en una final Barça-Sevilla pugui haver una contra del Sevilla que faci arribar l'ai al cor, però no el que vam veure, que era un equilibri d'una estona la tenen uns, una altra estona la tenen altres, un sac costa més
jo
o menys,
crec que el Barcelona...
però sense claredat, a l'altre també, sí. Saps allò que no era no reconeixíem el Barça realment.
Jo crec que el Barcelona estava esperant també el baixón de
estaven especulant una mica amb aquesta...
Perquè això va dir, bueno, tranquils, que això haurà de madur 90 minuts o 120, i que anant passant rato el Sevilla anirà a baixar, al final acaba baixant, indudablement.
I que el Sevilla, a veure, que és un equip que juga.
Sí.
Que juga, eh?
Aquí que té recursos.
Que corre i que
té recursos, que té un Banega, que és un jugador, jo crec que boníssim.
Curiós també el canvi d'escenari quan van treure Mariano.
Sí, no sé per què ho van treure.
Perquè estava fos.
No podia.
Josep Maria estava fos.
És que no va deixar respirar Neymar.
Però és que curiosament, en atac, el Mariano que vam veure l'altre dia a la final, era un jugador que dius, aquest tio està jugant al Sevilla, no? En quant a efectivitat, ni una centrada en condició, ni una passada en condició. I en canvi, a darrere, era molt efectiu, que és el que es va demostrar, que després quan va sortir ell del camp, per allà va entrar l'hemorràgia de joc de Neymar i el desequilibri realment de la final va ser aquella banda, no? I després va negar que el van haver de sacrificar en tasques defensives, com que no és un jugador que estigui massa basat en aquest tipus de fet, doncs va acabar expulsant, no? I d'alguna manera compensant en el moment de l'expulsió. Ja allò que deies, ja està,
afortunadament,
sí, sense gols, 0-0, sense gols, ja està, perquè realment el Sevilla, l'esforç que havia fet l'altra setmana era important.
Sí, totalment.
I no només l'esforç físic, sinó l'esforç anímic, no? Ets campió de l'Eurocopa enfront del Liverpool remuntant. Això és una... Saps allò? Una sortida de tensió brutal. L'anímic que té molta importància.
Molt bé, deixem la copa allà, que això ja és història.
Fins a la propera.
Ja l'hem celebrat d'aquella manera, sui generis.
Bueno.
Res, no cal ni que passem per la celebració.
No hi havia...
No hi havia res.
No era de Lliga ni era de Champions.
Era del doblet.
No,
sí, però ja s'havia celebrat la Lliga.
Va, res, deixem la celebració i tanquem el capítol de la Copa. Per cert, que ja és oficial el fitxatge, ja ha estampat la signatura. Mourinho. Mourinho al Manchester.
Però és que això ja estava claríssim.
Ja ho sabíem, però que encara no havia donat oficialitat al tema.
És en una mateixa ciutat, el Mourinho i el Pep Guardiola.
A la mateixa Lliga.
És gran.
I aquí a Madrid, hi havia 600 quilòmetres, hi havia el cacau que havia...
Aquesta temporada serà divertida, sí, perquè Mourinho tornarà a quedar segon o tercer, no guanyarà res, i l'any que ve muntarà merder. A mitjana temporada muntarà merder.
Ha firmat pels 3 anys.
Bueno,
pels 3 pròxims anys.
I cobra igualment.
Igual aguanta un segon any.
Jo no ho sé, però a mi no és un perfil que vegi pel Manchester United.
És que, jo... és que quin perfil veus pel Manchester United? És que,
està desmuntat totalment.
És que no, s'ha de construir un equip nou. Jo aquest any he anat veient els partits del Manchester, tant del City com del United.
Però no parlo pels equips que tinguin recentment, però és que sinó per la trajectòria de club.
És que el Mourinho ho té molt bé, com el Pep Guardiola. Aquests equips venen de menys zero.
Clar.
Tot el que facin ara serà bo. El futur serà el segon any. Entens? Perquè tant que el City com el United tenen que reconstruir i fitxar 8 jugadors. Deixa d'històries, va així. Per tant, tot el que faig... Diferent el Guardiola que ha anat al Bayern i es va trobar amb un triplet. Hem llegat aquí, a veure què haces tu. Ara hem sido quartos o quintos i ara a veure què haces tu. És diferent, eh? Jo crec que hauran bufetades entre els dos Manchesters per veure qui fitxa el mateix jugador i qui dona més. Hi haurà una pulla de cèntims brutal, que això inflarà el mercat extraordinàriament.
Bueno, però la Premier s'ha garantit
sí.
De veritat
a
que
més
sí.
A més, dos estils de jugar diferents completament. El Manchester City possiblement tingui més estil Guardiola, perquè ja el Pellegrini ja havia fet un joc així,
ja és més de jugar.
Però el Manchester United amb el Van Gaal és que no s'ha vist joc, perquè jo no he vist futbol amb el Manchester United. No té una concepció de joc, i els jugadors que tenen, a excepció de 3 o 4, apreta a córrer.
I el Mourinho, per molt que molts se'l vesteixin i així, de joc tampoc no. És...
No, no.
Ja sabem en què va Mourinho. Mourinho li agrada el futbol pràctic.
Igual fitxa a Libra. Igual fitxa a Libra. Podria ser que el fitxés a Libra.
Home, sí, després de les floretes que li tira, també.
Sí, no.
El que jo no entenc és aquesta dualitat del personatge i de l'entrenador. Que els que el veiem des de fora, no dic la majoria, però és possible que siguem una gran part els que el veiem com un personatge
provocador.
Que no t'acaba de...
Sí.
No, és que potser no és així, perquè com pot ser que hi hagi jugadors que el defensin
a
capa i espasa?
Però no tots.
És que les unanimitats al futbol no existeixen, eh?
No, ni a la vida.
No, és un entrenador que jo crec que en tota la seva trajectòria ha agafat, ha anat amb un equip, ha apostat, ha agafat la confiança, s'ha fet el seu cercle dins de l'equip.
La camarilla,
exacte. És un entrenador de camarilla.
Sí, el Madrid ja ho va fer. Mira l'Arbeloa.
Aquests el potencien, l'apoyen i van al màxim amb ell, i els altres o s'apunten al carro i van a remolc o acaben malament. Ho ha fet a tot arreu. Tota la seva trajectòria del Mourinho l'analitzes i és que
o estàs amb mi o estàs contra mi.
Clar, estàs amb mi o estàs contra meva. Uh-huh. Aleshores, clar, amb aquesta política és un entrenador que, clar, que crea aquesta controvèrsia de que hi ha gent que és molt fan d'ella i molt que aniria mort amb ella a tot arreu, perquè a més et defensa jugadors com l'Arbeloa, que a mi que em perdonin, però la definició que hi ha de Cono que li van dir era bastant apropiada. Sí. Clar, i el Mourinho te l'està defensant com si sigués un gran jugador.
Sí,
clar,
sí, sí.
Si jo sóc dolent i em defensen com un gran jugador, què anirem a aquell entrenador?
Li va fer un favor.
Tots els també són dolentíssims, aquest és el bo.
Generalment, les següents files van més a favor del Mourinho que els cracs.
Sí.
Però jo dic, ja veuràs com el Manchester fitxarà a Libra, perquè és un jugador molt conseqüent amb les idees del Mourinho. Molt conseqüent amb les idees. I el Mourinho necessita un Cristiano Ronaldo, per dir alguna cosa, de punta d'atac, per construir a través d'ell tot l'equip. Sí. Jo ho veig així.
Sí, que estigui a favor seu, sí, sí, però que sigui una
persona...
És que
el Libra és contra Guardiola.
Exacte, no. I que
ja li va bé.
No, i amb la personalitat de que ningú del vestuari s'atreveix a aixecar-li la veu.
Exacte.
O sigui, el que tu m'apoya a mi, no, ningú li aixeca la veu perquè té autoritat.
A més, un jugador que està lliure de contracte amb cap d'allò, doncs...
Mourinho és això, Mourinho és un entrenador que exprimeix al màxim els equips i després acaba malament.
I quan se'n va els deixa fets un solar.
I al cap de 2-3 temporades és un desastre el que deixa.
Va, ja veurem.
Sí, sí,
anirem seguint la temporada que ve a veure què fan els dos Manchester, a veure quin tipus d'espectacle ens donen, no el que donin al camp, que també és el que voldrem veure, però
a
nivell de mitjans
d'entrada ha de jugar la prèvia de la Champions. Ja veurem,
Bueno, anem a una altra copa. En aquest cas és la final de la Champions. Anem a veure quins pronòstics feu per aquesta final de Champions, que bueno, es torna a repetir, no?
De fa dos anys que la tenia la mà l'Atlético.
Un minut el va separar.
I què passarà aquesta vegada?
Que difícil és aquesta vegada. Jo crec que més pressió porta el Madrid que l'Atlètic, en aquest cas.
Exacte, no, el mateix.
El Madrid porta una pressió brutal, diguin el que diguin. Tots els jugadors estan molt pressionats perquè és una temporada en blanc i una temporada en blanc del Madrid. L'any passat ja va passar.
Ja està bé, una temporada en blanc.
No, ja va passar l'any passat. Vull dir, dos vegades, dos d'allò, i el Barcelona haver guanyat el doblet, el Madrid tindrà una pressió extraordinària. En aquest moment jo veig més equip. Comparat fa dos anys amb Lisboa, l'Atlètic de Madrid té més equip, té més idea de joc i té més equilibrats totes les parts de l'equip. Jo crec que l'Atlètic de Madrid té una oportunitat molt bona d'agafar aquesta orejuda que no té, per diferències i circumstàncies, totes a l'últim moment, perquè totes les finals que ha jugat se li han anat, i jo crec que té una oportunitat molt ferma.
És que passa que a nivell de cap, jo aquesta final amb el Real Madrid és com un comecocos.
Sí.
I trobar-se, després de la feina que han fet en un partit que et juguis tota aquesta feina amb un rival que té el coco menjat...
Però analitzem, l'Atlètic de Madrid és l'equip menys golejat d'Europa en primeres divisions. Vaja, si no recordo malament. El Madrid és un dels més golejadors. Però cada vegada que s'ha enfrontat a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid dels últims dos anys, l'avantatge és de l'Atlètic de Madrid. Jo veig que l'Atlètic de Madrid no té aquella psicosis que tenia el Pupas abans, que sempre que s'enfrontava al Madrid...
Se l'ha tret de sobre.
Se l'ha tret de sobre, el que tu dius.
Sí, sí.
Per tant, jo veig, sincerament, que pot ser un partit molt igualat, a menys de que el Madrid, per dir alguna cosa, faci un gol molt ràpidament i això pues, condiciona una mica, però si el partit es manté amb allò el 0-0, 1-0, jo crec que l'Atlètic de Madrid, per mi, té moltes possibilitats aquesta vegada d'emportar-se a la brecuda.
Mira, jo estic d'acord amb ell, i faria un símil que ja el vaig fer al final de Lliga. Al final de Lliga jo vaig dir que el Barça el veia un equip, dubtava molt que se li escapés la Lliga, perquè va reaccionar i els últims partits veies un equip que estava pujant, que estava amunt. I el Real Madrid, per molt que hagués restat els punts que havia restat, el continuaves veient amb el joc aquell que et resolvia els partits, perquè et sortia el Cristiano Ronaldo, et fotia el gol i ja està, però que poca cosa donava. Aquí és una situació una mica semblant. A veure, semblant, hi ha una petita diferència. Vull dir, l'Atlètic de Madrid sí que és veritat que al final de Lliga van sopegar el moment més inoportú i va quedar fora descavalgat. Però l'Atlètic de Madrid... La mentalitat de l'Atlètic de Madrid és de que aquesta temporada, passi el que passi, hauran fet una gran temporada. i tenen aquest convenciment tant afició com els jugadors, o sigui que estan en un moment eufòric de ganes, de deixances. El Real Madrid està amb el perill de que si ensopega, per molt que hagin fet la remuntada, que han estat fins a l'última lliga i que hagin arribat a la final, serà un fracàs total. Total. No s'hi servirà això que diu el Zidane, que va dir l'altre dia, no seria un fracàs o perder. Pel Madrid és un fracàs com hauria sigut pel Barça si es arriba en la mateixa situació. I pel Madrid és un fracàs. I és el que deia Josep Maria, que la pressió que té el Real Madrid, els jugadors del Real Madrid en aquesta final, no la tenen els de l'Atlètic. Els de l'Atlètic van a disfrutar i a guanyar, i ells hi han triomfat, i han fet una gran temporada. I si guanyen, bueno, serà l'hòstia. Però ells hi han fet una gran temporada i han deixat, i estic segur que encara que perdin, ho celebraran la temporada que han fet. Real Madrid no. Real Madrid, si perden, vamos, des de Milà mateix ja agafaran un a l'avió cap a Portugal, l'altre cap a Deixons, i ja desapareixeran tots, com perdin.
Jo no veig tant...
I amb aquesta situació, a veure, que estem a Deixons, és futbol, circumstàncies, i pot passar qualsevol cosa. Sí. Però jo veig el millor moment de joc futbolístic i d'ànim i de mentalitat,
sí.
Veig millor l'Atlètic de Madrid que el Real Madrid.
Manel, respira.
El Manel ara sortirà atacant el Simeone.
No. A mi no. Simeone no m'agrada el personatge en si mateix, sí. Ni ara ni m'agradarà en el futur, perquè no canviarà, però si m'agrada la seva proposta, només que la proposta, el fet del rendiment que li ha tret als seus jugadors, excepte si et dius Jackson Martínez. Clar, si tu et dius Jackson Martínez i a aquesta hora t'estàs pentinant a la ciutat xinesa de no sé on que està, per molt que t'hagin venut per 42 milions, no estàs tan content amb Simeone, el que dèiem abans de les unanimitats, no? Jo crec que l'Atlètic de Madrid es planta en una final després d'eliminar el millor equip del món i el pretès segon millor equip del món en quant a planter, en quant a proposta futbolística i amb el millor entrenador del món. Clar, com que el futbol és tan superlatiu, això et deu portar a estar molt, molt convençut de que aquesta vegada ho pots aconseguir, i ho pot aconseguir, perquè en un partit de futbol pot passar de tot. El Madrid és veritat que té moltes carències, moltes. Té una cosa que és difícil d'explicar, que és una inconsistència brutal. Per molt que hagi tret partits, eh? Jo estic d'acord. Ha guanyat partits perquè té jugadors molt bons i té molt talent. Però que dius, bueno, és que hi ha partits que ha acabat demanant l'hora.
I a Keylor Navas té.
És que forma part d'aquest talent que pot comprar, o que compra, de fet, no? Llavors, és una final, està tot molt obert. El que sí que està clar és que després de la final, passi el que passi, comptant tots els aficionats de l'Atlètic de Madrid, no n'hi haurà ni un menys. Comptant tots els aficionats del Barça, no n'hi haurà ni un menys. I comptant tots els aficionats del Madrid, no n'hi haurà ni un menys. Perquè el futbol crea adhesions de per vida. I crea una passió que va més enllà del raonable. El que jo ara estic disfrutant molt, veient com en les xarxes socials i en els mitjans de comunicació, gent que havia fet bandera de l'estil del joc del Barça, ara està al 100% amb el xolisme, perquè justament la final de demà és contra l'etern rival, no? I m'encanta aquesta coherència fantàstica, intel·lectual, que deixa absolutament en ridícul la incoherència més gran que es podia veure en el món de l'esport. Jo crec que s'hauria de ser una mica més coherent, no?
Però sí, jo crec que
home, però precisament... No,
ho dic en general, no?
En general són coherents, però són antimadridistes.
Però en quant a el que dèiem sobre la final de la Copa del Rei de l'altre dia, un Sevilla falta, anant en contra de l'esperit del joc, és criticable. És el que farà el Cholo Simeone i els seus nois demà, eh? No ens equivoquem. El que va fer durant tot el partit a Lisboa. Es troba amb una pífia d'un tal Iker Casillas, que a Porto es quedi molts anys, perquè ja no aporta res al futbol espanyol, ni a la selecció, no jugarà de titular a l'Eurocopa, amb una pífia d'Iker Casillas, i van estar durant 60 minuts, o 68 minuts, des del moment del gol, destorbant, protestant, ja, parant, sí. Clar, jugant les seves cartes, no? I això és molt legítim, excepte quan juguen contra el teu equip. Si juguen contra el teu equip, home, el que està fent l'altre equip és canallers, que és... aquesta tota retaïla d'adjectius que podem posar. Llavors, jo crec que l'Atlètic de Madrid té jugadors per fer alguna cosa més que aquesta tàctica.
Això segur.
Però les adhesions, en aquest cas el xolismo, impedeixen qualsevol altre acte de talent dels seus jugadors, que entenen, eh? Perquè té jugadors molt bons a l'Atlètic de Madrid.
Té una plantilla molt bona a l'Atlètic de Madrid.
Això només posant intensitat no s'arriba a una final de Champions ni es guanya una lliga.
Jo el que vull veure
aquests, aquest l'han guanyat, eh?
El partit que farà el Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo està entre cotons.
Està tocadíssim.
Entre cotons.
Tocat, tocat.
Això ho sap l'Atlètic de Madrid.
I tant.
I saben la cama que té fotuda.
I aniran, saben donar.
I aniran per ell. Aniran per ell. I després l'ego aquest del Cristiano Ronaldo, que té ego que té, el pot arribar a un moment determinat a dir, cuidado, que tinc una Eurocopa al costat, vull jugar amb la selecció, i ja veurem, segons si comencen a esterracar-lo, ja veurem què fa el Cristiano Ronaldo. I una baixa important en el joc del Real Madrid, que és el Cristiano Ronaldo, no perquè potser aporta X, sinó per el que resta a la defensa perquè marquin altres jugadors, si veuen que està tocat i no fa gaire, el Madrid ho ressentirà, això, eh?
El pes que té Cristiano Ronaldo al Madrid és obvi per sí, sí. L'estadística, no? I pels resultats que ha donat des de que va arribar fa ja uns quants anys, i el rendiment que ha donat en termes de gol i tal. El pes específic que té en relació a un sol partit no és comparable, per exemple, amb Messi. Messi té un pes específic molt més gran, sí. Perquè és el que realment desequilibra quan la cosa s'atasca. Com va passar l'altre dia, dos passades, sí, sí. Que eren dos gols. Llavors, clar, el Madrid ha guanyat Copa del Rei a València sense Ronaldo al camp.
Sí. Però
el Madrid, quan no està Cristiano Ronaldo, és un equip que es comporta defensivament, en fase ofensiva, molt més sòlid que quan està ell. Per què? Perquè ell es queda a dalt. Ell juga per ell. Cristiano Ronaldo juga per ell, punto. No li demanis que jugui per ningú més. Llavors, que està entre cotons, totalment d'acord. Tu el veus entrenar i no xuta ni un cop amb la cama dreta, ni un. No. Tot el que fa és amb la cama esquerra, perquè sap que està amb mínims. L'Eurocopa, aquest factor Eurocopa és important, perquè són jugadors que els hi queda, cas de Ronaldo i també en el cas de Messi, la gran assignatura pendent és la seva pròpia selecció, un perquè juga a l'Eurocopa i l'altre perquè juga a la Copa aquesta d'Amèrica,
sí,
la Copa Amèrica. Llavors, clar, són jugadors que això s'ho tenen present. El rendiment de Messi abans d'un Mundial no és el de... I ho vam veure en el darrer Mundial, no és el mateix de sempre, perquè estan pensant en que realment li queda per encombrar-se com a millor jugador indiscutit és el Mundial, amb la seva selecció, no? És un jugador que està dient que a ell li agradaria tornar al seu país i acabar els seus dies al seu país, al Rosario Central, que és d'on va sortir. Vull dir-te que això, tot això és important. A una final, un detall, com dèiem l'altre dia, ho canvia tot. I tots els anàlisis que puguem fer prèviament ho fan en no. Queda en curs sempre, no? Perquè no sabem el que passarà. Sabem el que
mira,
volem que passi.
Anem a fer-ho més fàcil, ja veuràs. Anem a fer-ho més fàcil. Traiem la bitlletera i apostem.
Això el Josep Maria...
O sigui que anem a fer-ho amb el cap. Si t'hi jugues als quartos, amb qui t'ho jugues?
Amb l'Atlètic de Madrid.
Jesús.
Amb l'Atlètic de Madrid.
També? I tu,
jo,
Manel?
Jo no tinc quartos. Jo no tinc quartos. Tinc quartos.
Com un euro sí que tinc.
No, sí, home, un euro sí.
Jo no sé si jugaria, la veritat, eh?
No, és que és realment és difícil.
Pot passar qualsevol cosa, absolutament qualsevol cosa.
Sempre, però en aquest cas, en concret, és molt difícil.
Jo m'inclino per l'Atlètic de Madrid pel que he dit, perquè l'Atlètic de Madrid... passi el que passi, ha fet una gran temporada
no
i ho celebrarà.
I aquesta pressió,
i el Madrid s'afronta, o a triomfar totalment i dir que són els millors i el millor club del món, o a fracassar estrepitosament.
El
perquè
Madrid,
haver arribat a la final de Lliga i haver arribat a la final no serveix
per res. El Madrid, com vagi amb un gol en contra, s'enfonsarà.
I com el Cristiano Ronaldo te'n falli tres de seguides, ja desapareix, perquè ja ho sabem, això és el que li passa al Cristiano Ronaldo. Com un partit et fot un hat-trick, i amb un altre comença a fallar, i després desapareix.
I poden treure el porter i no la fica dintre.
Exacte.
No, és clar, és que jo el que sí que realment, i crec que és un tema que en el món del futbol d'aquest de gran rendiment no s'ha estudiat prou i no s'ha investigat prou i no sabem prou, és l'efecte de l'entorn sobre la situació emocional dels jugadors.
De quin entorn parles?
Del propi partit. O sigui, el partit, sabem que el futbol, els partits canvien d'orientació amb una acció, amb un gol, amb una expulsió, amb una situació concreta.
Moltes un penalti fallat.
Un penalti fallat. Qualsevol circumstància pot fer decantar. O sigui, vam veure, per dir-te alguna cosa, vam veure un Barça-Atleti de Madrid, d'aquí el partit d'anada fins un determinat moment, el de Champions, fins un determinat moment que semblava una cosa i en un moment determinat canvia i va ser completament diferent, l'expulsió del Niño Torres, després de que anessin guanyant 0-1 i aquell punt va ser el de creixement immediat del Barcelona, que va acabar amb una quantitat d'ocasions una rere l'altra, era una sagnia, que no van tenir traducció en el marcador, però la situació del partit va canviar completament, i això ho hem vist moltes vegades, en una final, en un moment determinat, en una situació concreta, dius, hòstia, què ha passat aquí? Doncs ha passat que hi ha tal pressió, aquests porten 10 dies els jugadors, 15 dies
pensant.
Sí, donant-li voltes. És que ha passat molt de temps.
Els dies no passen, les hores no passen, estan avorrits.
Aquest distanciament, jo crec que és perjudicial pels jugadors.
Això, aquesta tensió, a qui afecta? El que té més talent o el que té menys talent?
El Madrid afecta més el Madrid que el
Madrid. Jo crec que afecta sempre el que té més talent. El que té més talent en termes abstractes. Llavors, què passarà durant el partit? Doncs, minut 5. Una falta intensa a un jugador tal que l'àrbitre no considera targeta, que és un arbitratge molt, molt així a Europa, no? Et pot crear dubtes. Hòstia, no és targeta això? Hòstia, saps? I la tensió es transmet amb mirades.
Sí, sí.
Vista. Perquè tot el que hi ha de soroll de fons, no de crits, no sents absolutament res. Llavors, això no ho sabem prou. Com afecta en quant al rendiment?
Hauríem de portar aquí el psicòleg
del CAR.
Martí.
Ja no hi és. No, el Pep Marí ja no hi és.
Això, el Marí.
Que és un gran psicòleg, vull dir que li veus articles boníssims.
Sí, pues això no sabem prou. Coses. Què pot passar? No, ningú ho sap. I davant del dubte, pues sempre estan les cases d'apostes, no? Ah. Que vas allà i dius, mira, la meva pasta, jo penso que tal. Bueno.
Molt bé, senyors, doncs, res, hem apostat, no ens tocarà ni un duro, perquè...
Aquesta vegada segur que no.
Jo com que no aposto,
ni hem tret la cartera. Veurem què passa, ara, que emocionalment ens agradarà veure aixecar la copa a l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí.
Desenganyem-nos, no?
Sí, sí, clar. Home, el
barcelonisme... Els que som del Barça, sí.
El barcelonisme juga al partit.
Sí.
Jo ho vaig dir.
La
temporada no s'acaba fins que no acabi això, perquè...
Demà a la nit no s'acabarà la temporada del Barça.
I per altra banda, doncs, jo crec que hi ha una part del madridisme, i una part del madridisme, i jo conec molt madridistes, també, que, home, guanyar-la sempre és el que es vol, no? Però perdre-la, tenen l'esperança, no evident, de que això serveixi per fotre un bon sotrac
a les estructures. Això són excuses.
A les estructures, no, perquè el que li fa falta al Madrid segurament és canviar el model.
I el canviar model, Florentino.
El model comença per al president.
Es passa al Barcelona quantes vegades, que me'n recordo les èpoques gloriosos, que no es guanyava ni per casualitat, que deien, a veure, si una vegada ho perdem, ens foten 25 i ho rebentem tot.
Aquest argumentari.
Però d'aquests també hi ha.
Però després deien, hem ganat el partit que sigui 1-0.
Senyors, que gaudiu de futbol, veient aquesta final de la Champions, i ens tornem a trobar la setmana que ve, perquè ara el mercat de fitxatges... No hem parlat dels temes i dels noms que han sortit aquesta setmana, però continuarem parlant, perquè avui és una cosa, demà és una altra, patapim...
I el fitxatge...
I de l'Espanyol també, perquè avui anuncien alguns mitjans que s'interessen pel Quique Sánchez Flores.
Sí, bueno, per això ja ho va dir el senyor Manel, fa molts dies
que el
Quique Sánchez Flores
era un...
Sí, que tenim un pit
de riso. I el Manel fa dos o tres setmanes que ho havia. Sí, ja fa... Aquí, les coses clares.
Sí, però vaja, no sé qui acabaran fitxant.
Bueno, com va dir un dia... El Manel, petonets de futbol.
Abraçada. Jo sempre dic abraçada de gol, no?
Abraçada de gol.
Abraçades de gol per
petonets de futbol. Molt bé, senyors, gràcies. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu, bon dia.
Sant Cugat a fons.